Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 15 de juliol i la decisió del Constitucional deixa en l'aire el pagament de desenes de mils de multes de l'estat d'alarma. Cal destacar que és 1,1 milions de sancions durant els mesos que va durar el primer confinament. Això ha sigut la resolució de l'alt tribunal que se publicarà en la seva integritat en els pròxims dies i deixarà sense cobertura legal aquestes sancions a l'entendre que es van ordenar baix el paraigües d'una norma que quedava anul·lada finalment. És a dir, no devia d'haver sigut l'estat d'alarma, sinó un estat d'excepció. En aquest cas, els que no hagin pagat les multes ja no tindran que pagar-les i els que les hagin pagat tindran que demanar la seva devolució. Pues sí, Maria, la meva reflexió en aquest moment és si ara ocorris això i, per exemple, en Benicàssim s'ha pres la resolució, se'ns donen uns paràmetres ara a les comunitats autònomes que decidís el cap de consell, se'ns dona una normativa, una nova normativa per a contindre la pandèmia, que és que no isquem entre la 1 i les 6 del matí, per exemple, la població de Benicàssim, que és la que més prop tenim, la gent dirà, bueno, que no pague la multa, m'ho salte.
Clar, o sigui...
Perquè dona compte, si diverses comunitats autònomes estan copiant el toque de queda, que és el que ha fet Puig, sí, i el Constitucional anul·la el de Sánchez,
és il·lògic, o sigui, és il·lògic, s'estan ficant unes mesures que ara com es queden? En l'aire, no?
Clar, sí, clar. En aquest cas, l'autoritat, quina autoritat té a l'hora de multar, té una multa que tu en el mateix moment en què te la posa pots trencar-la o ni siquiera fer-li cas? Això és el que avui hem convidat un abogat a veure que ens ho explique.
Que ens ho explique bé, sí, perquè jo tinc molts de dubtes. Passem a les notícies, Susana, directament.
Ne tens? Bones
sí.
I...
Bé, no, mitat. O sigui, anem a parlar, ja saben, xifres Covid. S'han notificat 2.098 casos a la Comunitat Valenciana, 239 a Castelló. Els hospitals tenen 390 persones ingressades a tota la comunitat. A la província, 21 a la província, 3 d'elles a l'UCI. S'han registrat dues defuncions en els últims 7 dies i cap d'ells és de Castelló i dels brots registrats 8 tenen més de 10 casos associats, però cap d'ells és de Castelló. Susana, i sinó que... molts contagis repunten en la situació, o sigui, dins dels hospitals, però no hi ha pressió, per tant ens quedem aixina al tanto, no? I sí que m'ha paregut curiós, Susana, en el tema de la vacunació, que la conselleria està escometent aquest mes el procés de vacunació d'unes 5.000 persones sense llar en la Comunitat Valenciana, en coordinació amb diverses ONGs en 28 punts de vacunació existents o habilitats exprofeso en espais coneguts per aquesta població, no? Que moltes voltes pues, és interessant saber què és el que està passant també en aquestes persones, no?
Que només són conscients de que sí, a la Comunitat Valenciana n'hi ha persones sense llar quan ocorrixen aquestes coses.
Clar.
És que ni mos ho imaginem.
I seguim parlant de Covid, exactament del certificat, perquè el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, proposa que el certificat Covid digital de la Unió Europea siga exigible tant en el sector turístic com en el cultural, l'oci i l'hostaleria. El secretari Sanitari de Turisme ha demanat una reunió amb la Conselleria de Sanitat amb la intenció d'implementar l'ús del certificat una vegada una gran part de la població estiga vacunada. No obstant això, algunes associacions del sector hoteler rebutgen la proposta en considerar-la discriminatòria per a la gent que no està vacunada encara, no? És veritat que hi ha que recordar això, que Colomer vol instaurar-la quan la majoria de la població estiga vacunada.
Bueno, en este moment estem al 50%, a la, me refereix a tot el país, no? A la Comunitat Valenciana diuen que estem per davant de lo que és altres comunitats autònomes, no sé.
No, sí. Seguim parlant i acabem amb Vila-real, perquè l'Ajuntament liquida 383.000 euros en pagaments pendents als funcionaris ajornats per a donar prioritat a la lluita contra la pandèmia.
Bah, ben contents que estaran, perquè a més estaven un poc molestos i al final aniran a cobrar aquelles hores que han fet de més en este temps, que jo crec que eren, era de justícia que també en ells se'ls donarà i se'ls aportarà el que havien donat durant aquest temps.
Pauseta de publicitat, di anem a esports o hi ha alguna cosa més que comentar, Susana?
Anem a esports, que no sé per
què. És que jo tinc moltes ganes d'arribar a esports.
Aneu molt, 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 molt a pressa cap als esports. Jo no sé, igual teniu una notícia que jo no sé. Anem.
Viatjar és senzill. Arribes, aparques. Gratis, gratis. Embarques. Ràpid, ràpid. Voles. Este estiu, Londres, Bilbao, Sevilla i Bucarest. O vius i tornes. Fàcil, fàcil. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Anem a veure, això no és la música dels esports de sempre?
No ho és, no ho és, però com jo sé de lo que va parlar Víctor, no? Perquè, clar, mai s'havia parlat d'aquesta part dels Jocs Olímpics.
Un moment, a veure, esta cançó quin títol té, Maria?
Sexbomb.
I, no, per favor, en espanyol.
Sexobomba, no?
Estem en la sessió de esports, no?
Sí.
Sí, sí.
Val. Víctor Manuel Rubio Poveda, tu mismo.
Bueno, ahir el Comitè Olímpic Internacional va sorprendre a tot el món perquè va ficar una mesura antirrelacions amoroses.
Antirrelacions amoroses.
Instal·lar en tota la Villa Olímpica uns llits de cartó que en teoria aguanten fins a 200 quilos, però que no aguanten els moviments bruscos, per dir-ho així.
I clar...
És que...
Hem dit que això, o sigui, la nostra companya Txelo sí, i jo hem comentat, sí, sí, per no dir que tan sol ho he dit jo, sinó que Txelo també ha portat aquesta informació, no? Que clar, això no és un obstacle per a ningú, perquè hi ha diverses formes d'exercitar l'amor, no?
Sí.
No és necessàriament fa falta un llit.
Entonces, és que estic pasmà, jo no sé vostès o vosaltres que esteu sentint-lo, però això ha sigut una publicació oficial, és dir...
Crec que realment és oficial, sí.
I els, però llis de cartró, és que no...
O sea, és que està la foto i tot, o sea, és real.
Bé. No descansaran bé, no rendiran per a jugar després.
Però anem a veure, jo és que... I sobretot la risa, és que jo estic encara assombrada, Maria, potser quan ho té més, com més digerit, perquè ja ho sabíeu en redacció, que aneu a parlar d'això. Sí. Entonces, però anem a veure, un quan va als Jocs Olímpics no va als Jocs Olímpics, o és que en els Jocs Olímpics...
És una convivència mundial.
Veure, la Villa Olímpica és un poc una festa cada nit. De fet, igual la gent no ho recorda, però en l'agost de 2012, en els Jocs de Londres, Usain Bolt té una foto en altes hores de la nit en tres jugadores d'handbol de Suècia després d'ella haver guanyat la carrera dels 100 metres.
Però va ser després, no?
És que ho tenia que celebrar. Que...
Claro.
Entonces, tot el món sap que això pot passar. I clar, lo que tampoc pot donar-se és que els Jocs Olímpics comencen el dia 23, pues el 26 estiguen suspesos perquè hi ha 500 casos de Covid i no se pot realitzar cap prova.
Però és que
per lo tant, s'intenta evitar al màxim possible que una persona de una delegació, per exemple, l'espanyola, s'ajunte en una d'una altra delegació.
Però que per això no fa falta arribar a aquest punt, que prendre's una Coca-Cola també es poden infectar, no, Susana?
Però és que, de veres, això, de veritat, no serà un bulo?
Jo crec que va en sèrio.
No siga, me pareix tan divertit, pues, que no pot ser un bulo.
Però, fija't, que és que salta com a notícia, me pareix... Però me pareix en el fons tan meravellós que passem de tindre tants drames i que ens posem en el foco en el de cartró. Però és que clar...
Diguem que el que se vol és que, per exemple, jo que sé, Pau Gasol per dir, va de la Villa Olímpica al pavelló que juga a bàsquet. Uh-huh. Pues del pavelló agafa l'autobús, torna a la Villa Olímpica i està de company en Ricky Rubio i en l'habitació només estan Pau i Ricky Rubio. O sigui, és el que volen realment aconseguir. No que en l'habitació de Pau Gasol estiga Pau Gasol, Kevin Durant dels Estats Units, jo que sé, l'altre de Nigèria, l'altre d'Austràlia, no, el que volen és que en cada habitació només estiguen les persones que se suposa que deuen d'estar. Perquè ja veus que Usain era un habitual de les relacions entre països.
Jo...
Però perquè no té fronteres.
Perquè
vol socialitzar, perquè anem a veure... És que des de llavors uns mal pensats.
Però jo te dic una...
Que, a veure, clar, vosaltres és que...
Estàs sociabilitzant...
Mira, jo me'n vaig a la dita. El que té fama en somiant rotllos.
Clar, però escolta, i la persona que ha arribat al punt de dir que no li ficarem llits de cartó... I esa persona... O sigui, tu pensant en esa persona que ho ha pensat... Com ha arribat a estar ahí, Susana...
Bueno, això, al final... A veure, jo crec que al final és això, intentar evitar que la gent s'ajunte en gent que no se té que juntar. És que és el que estem dient. Si ara de repente que era un brot en, jo què sé, en gimnàsia rítmica, en remo, pensa que se suspendrien les competicions i al final
si
són dos setmanes i no se pot suspendre res, no hi ha tant de temps.
Clar, tens raó. Més notícies, Víctor.
Més notícies, sí. Per favor.
Bueno, avui a la una tenim presentació de Boulayer Dia. Avui el Villarreal entrenarà a les 10. Ja no ho farà per la vesprada. Demà toca el primer partit amistós. I dir que tots els amistosos de les xiques pràcticament ja estan decidits. El primer contra el Castelló, segon contra el Gandia. Després ja rivals de més calibre. El Llevant, el Osasuna, el València i l'Espanyol. I dir que ahir van anunciar el fitxatge de la defensa i no a campo, que ve del Deportivo de la Coruña.
Bon fitxatge, és dir, d'esta xiqueta parlem molt bé, eh?
Sí, la veritat és que s'està fitxant a muntó i a muntó bé en el femení.
Tinc unes ganes de veure la temporada que farà el femení. De veres, eh? En serio, que tinc moltíssimes ganes.
Que per cert, també, dir que ahir crec que va haver una reunió en la Generalitat, en Ximo Puig i tots els presidents de primera divisió,
uh-huh.
Perquè els temes dels aforaments n'hi ha que debatir-lo, perquè ja no falta tant per a aquest primer partit de Lliga.
Però bueno, és que és un tema que teníem que abordar quan antes. En realitat és el que ens trobem, avancem en guany un poc més, però tenim que tindre mesures de seguretat. Com aquestes mesures que han pres d'aquestes llits de cartró que tant li agraden a Maria.
Jo tinc moltes ganes de veure els Jocs Olímpics i com descansen aquests jugadors en aquest colxó de cartró.
Com rendixen en guany? Imagineu-vos que en guany rendixen més les d'un país que d'uns altres. Sempre podem dir, bueno, aquesta gent és que s'afectava en més o menys el tindre aquestes relacions amoroses, no? Que,
sí, sí,
que
sí.
En guany se'ls ha limitat.
A lo millor hi ha qui està més trist.
Però jo, en realitat, el que volem és valorar també. És clar. Com quan un jugador és al camp i n'hi ha públic o no n'hi ha públic.
Exacte, exacte. Pues,
però clar, és que en guanya d'ells també tindrem que valorar que ells tampoc tenen públic.
No, ja ho vas dir jo l'altre dia, que també a veure com la gent s'anima a si mateixa, eh? Eixirà a competir Simon Biles sense públic que t'anime, que t'aplaudisca, que diga
crack.
El teu nom.
I això és una crack, i això ho farà. Tres piruetes damunt.
Després m'encantaria saber l'opinió de cada un d'ells en dir-li que has echat més, o sigui, que has trobat més a faltar, si un bon llit o públic en l'estadi. No, dic jo, eh?
Sí, m'agradaria a mi també saber-ho.
Pauseta de publicitat i el primer convidat. Help me ignite, love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla número 44 en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Con todo tu cuerpo, tómame de pies y manos, sálzame, comiénzame a provocar sin miedo, sálvame de tanta locura, muéveme con mi cintura, suéltame, bailemos así de nuevo.
Bé, i ja sabem vostès com es comencem tots els dijous i és amb les... buscant treball, és que encara estic desorientada un poquet d'abans, perdoneu-me. Tenim així ja a Davi amb nosaltres, la seva presidenta, Imma Cerdà. Bon dia, Imma.
Molt bon dia.
I Josebi, bon dia, Josebi.
Bon dia.
I ja nos pasamos al castellano para decir esas ofertas de empleo que tenemos aquí en la provincia de Castellón, que seguro que serán muchas. Empezamos, chicos.
Empezamos con la hora. Tenemos 4 ofertas en el Alto Palancia, una de ellas en Segorbe, pinche de cocina, jornada parcial de 1:30 a 4.
Tenemos médico o médica para residencia de la tercera edad y en Navajas.
En Segorbe, jefe, jefa de almacén.
Tenemos camarero o camarera con experiencia para los meses de verano, julio, agosto y septiembre, en Caudiel. En Alcalatén. Ahora van las de Alcalatén.
Ahora va la Alcalatén. En la Alcora tenemos albañil, refractista oficial de primera.
Y ahora tenemos transporte de mercancías por carretera para la Alcora.
En la Plana Alta tenemos 12 ofertas. Una de limpiador, limpiadora industrial en Castellón de la Plana.
Electromecánico industrial para Castellón.
Comercial en tiendas de ventas, de ventanas en zona de Castellón.
Habrá cafetería y heladería para servir mesas y helados en Oropesa del Mar.
Esteticista y o masajista con experiencia, muy importante titulación de estética en Castellón.
Chapista y pintor de muebles para Castellón.
Conductor de grúa para asistencia en carretera. Un mínimo de conocimiento de mecánica, se requiere CAP en vigor en Castellón de la Plana.
Habrá técnico técnica de ascensores y es para Castellón.
Conductor repartidor con discapacidad y carnet C en Almazora.
Asesora comercial para el norte de Castellón, para Benicassin.
Enfermero enfermera para residencia de la tercera edad en Torreblanca.
Camarero de pisos en Oropesa para Castellón.
Luego pasaríamos al Plana Baixa, que tenemos 8 ofertas. La primera en Onda, clasificador de hornos, piezas especiales.
Para ahora operario de picking, es para almacenes de expediciones en cadena de frío, es en Burriana.
En Onda, maquinista de línea de esmaltación, piezas especiales.
Cocinero, cocinera para Valdusó.
En Onda, administrativo comercial, exportación.
Comercial, autoventa para la Valdusó.
Peón de limpieza viaria en Villarreal.
Ahora, conductor de camión, bueno, creo que es, me he puesto en tu oferta. Estamos en la de peón de limpieza viaria para Villarreal, ¿verdad?
Sí, y ahora viene la de conductor de camión, barredora limpieza viaria. Imprescindible el carnet de conducir C y el CAP.
Uh-huh. Y ahora tenemos las ofertas de la Diputación. Camarera, camarero de pisos para Benicàssim.
Conserje, vedel de apartamentos en Oropesa.
Recepcionista, hotel Alcosebre.
Camarero, camarera de hotel en Alcosebre.
Controlador, controladora de accesos, pero con discapacidad.
Mecánico, mecánica de motos en Castellón.
Personal polivalente.
Controlador de acceso con discapacidad.
Electromecánica, electromecánica junior sin experiencia con FP de electromecánico para Vilafamés.
Y conductor, conductora de grúa asistencia en carretera en Castellón.
Muy bien, y ahora tenemos otra ofertilla que hemos visto, bueno, otra super oferta que hemos visto en la app de Villarreal para Tefomen Economic, que nos comparte ofertas de trabajo en el portal Trebay. ¿Y de qué se trata, José?
A ver, tenemos una de conserje de atención al público en Gera Avanza Levante, en Burriana.
Uh-huh. Vale. Esta oferta, aunque yo siempre digo lo mismo, aunque lo que se requiera entre los requisitos es una discapacidad, pues yo creo que todas aquellas personas que tengan una exclusión social, una por violencia de género o cualquier otra bonificación fiscal para las empresas, deben optar por estas ofertas también, porque pues eso nunca se sabe. Y con esto acabamos las ofertas, pero yo no me quiero ir de hoy sin decir que estamos muy contentos en la asociación, porque hay a veces que la gente nos dice, bueno, pues mira, gracias a vosotros me ha ido bien. Y en este caso nos han enviado un correo de una persona que nos ha dicho que está trabajando, que ha encontrado trabajo, que tiene ahora mismo el tema del trabajo de esta por Foment Economic en el trabajo agrario que estuvo Foment Economic preparando, y que bueno, después de esto parece ser que va a haber una continuidad con otra empresa, en fin, está muy contento, nos ha dado las gracias y entonces, claro, nos sentimos satisfechos y orgullosos.
Pues la verdad que sí que es motivo de alegría, ¿no? Porque al final vosotros ofrecéis bueno, vuestra labor, vuestra ayuda de manera altruista, ¿no? En Adavi, claro. y bueno, y hacéis feliz a mucha gente, porque al final tener un trabajo pues como que dignifica, ¿no? Muchas veces.
Sí.
Así que Adavi, muchas gracias como siempre por esas ofertas de empleo, que esperemos que la gente pues les ayude, ¿no? A un futuro mejor. Josebi y Ima, muchas gracias por un jueves más con nosotros.
Gracias. Hasta luego.
Bailemos así de nuevo. Esta danza de fuego. Sálvame de tanta locura. Siempre quiero más. Nunca podrás olvidarte.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Vila-real. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i Fundació Caixa Rural Vila-real.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 5 al 19 de julio, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros, financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97.
Avui tenim amb nosaltres el regidor de Territori de Vila-real, Emilio Albiol. Bon dia, Emilio.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies per la seva invitació.
La veritat és que aquesta setmana ha sigut una setmana molt de mitjans de comunicació per a vostè, no? Perquè com que la majoria de notes de premsa van en relació a la seva competència. A més, estem molt alegres perquè al principi de setmana vam conèixer, no?, que Vila-real formarà part d'eixa agència de protecció del territori a la Comunitat Valenciana, sent un dels primers municipis que formarà part. Què és el que suposa per a una ciutat com a nosaltres formar part d'aquesta coalició, diguem?
Mire, l'Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme creat per la Generalitat Valenciana fa aproximadament menys de dos anys, i que té per objectiu vigilar el compliment de la disciplina urbanística en el territori valencià. Pròpiament, esta temàtica de la disciplina urbanística és una competència de base municipal. Per tant, tots els ajuntaments tenen l'obligació de vigilar què passa en el seu terme municipal des de la perspectiva de si se fan construccions que no s'adecuen al planejament, si se fan construccions on no toca, per tal de garantir i fer complir la normativa, no? Tinc en compte que, encara que pareix que sigui una obvietat, no? En aquestes altures del segle XX, lògicament un no pot fer una casa on vol, no? De la mateixa manera que un no pot circular en cotxe per a on vol, no? És que aquesta realitat, que és una obvietat, determinades contrades d'Europa, no? Entre elles Espanya i també, lògicament, el País Valencià, pareix que existeix una certa relaxació. Per tant,
sí, a més, durant molts anys, no? Vegem, per exemple, cases en terrenys que potser ens trastoca un poquet, com que no tindrien que estar, no?
Efectivament, no? Aleshores, aquesta Agència Valenciana de Protecció del Territori, que és un organisme que ha creat la Generalitat, que pràcticament tenen totes les comunitats autònomes espanyoles, és un organisme que va a perseguir, a vigilar, a ocupar-se, a gestionar aquest tema, no? Per tant, el que ha fet l'Ajuntament de Vila-real és ser conscient de que aquesta és una problemàtica que existeix en el municipi. Pensem que la millor manera de gestionar això és gestionar-ho per un organisme altament professional que es tindrà les millors ferramentes per tal d'assessorar, fer complir, etc., el tema de la disciplina urbanística. A més d'això, en moments de difícil gestió per a l'Ajuntament de Vila-real, perquè tenim pocs recursos econòmics i pocs recursos humans, doncs evidentment també ens liberarà una miqueta aquest apartat que no va massa mal. No? Per tant, en definitiva, això vol dir que a partir de quan isca publicada en el Diari Oficial, tot el que es fa referència a la disciplina urbanística en temes greus o molt greus, qüestions menors seguirà ocupant-se l'Ajuntament, però en temes greus o molt greus passaran a ser competència d'aquest organisme, l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. I també, no solament seran des del dia que isca en el boletí oficial, sinó també en termes retroactius, no? És a dir, mirant cap arrere, no? Este serà un organisme que tindrà la seu a Elx, ja té els seus estatuts publicats també en el Diari Oficial, i per tant, la idea de la Generalitat és ficar-lo en marxa pues, a finals d'aquest any. No? Per tant, per a l'Ajuntament de Vila-real, què significarà per a tots aquells municipis que s'adherisquen a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, que jo crec que seran pràcticament tots. No? Jo crec que significarà bàsicament tractar aquest tema d'una manera seriosa, d'una manera justa, i per als ajuntaments significarà, en certa manera, una descàrrega de feina i una descàrrega de problemes que prou ne tenim.
Sí.
Si me permetís una miqueta la broma per entendre-nos, la Generalitat Valenciana mos tira damunt tantes coses que no són coses nostres que una vegada que mos lleva una miqueta de faena, pues, evidentment ha sigut quasi una línia.
Sí,
no?
I hi ha que aprofitar-ho, no? Diguem que hi ha que aprofitar-ho.
Sí. I a mi m'agradaria dir una cosa, sobretot pel que parlem al principi, no? De que estem parlant de coses serioses. No? A mi m'agradaria recordar que des de l'any 1995, això ja fa temps que ha plogut, veritat, 1995. En Espanya, alçar una edificació, és a dir, construir una edificació en sòl no urbanitzable, això que la gent coneix popularment com sòl rústic, és un delicte penal. En fi, no estem parlant de coses menors, no? De manera que si és, jo crec que en general, no? L'opinió pública valenciana en este cas, i espanyola també per extensió, no? És a dir, de la mateixa manera que té assumit que n'hi ha que tindre precaució, n'hi ha que tindre reserves, n'hi ha que complir la llei. Per exemple, en trànsit, no? Utilitzant l'exemple que posàvem ara, a ningú se li ocorreix anar per direcció prohibida, a ningú se li ocorreix ficar el cotxe a la porta d'un hospital, no? En fi, per dir coses una miqueta estúpides però pedagògiques, aquesta situació de precaució, de deure cívic, de complir les obligacions, pareix que en el tema edificatori pues, se relaxen, no? I aquestes coses, evidentment, després provoquen molts problemes, no?
Sí,
jo vull recordar-li també, i això ja acaba, vull recordar-li als oients, no?, que a l'Ajuntament de Vila-real tinguem un disgust molt greu, l'Ajuntament, dic, un disgust molt greu, quan una situació de disciplina urbanística, precisament, l'expedient del qual va començar en l'any 2001, quan se va construir en sòl no urbanitzable, a més protegit, va entrar la Fiscalia Mediambiental i este Ajuntament actual, sense saber res del tema, perquè és una cosa més que va heretar del Partit Popular, de l'any 2001, va tindre que tirar, perquè li anava una sanció milionària a l'alcalde Benlloc, 4 adossats en el camí vora riu de Madrigal. O sigui que no estem parlant de coses que pertanyen a un àmbit, en fi, de poc important. O sigui, nosaltres hem tingut la santa desgràcia de que la justícia mos obligara, sota pena milionària a l'alcalde, de tirar 4 masets. I li puc assegurar que va ser un dels episodis més desagradables, si no el que més ha sigut desagradable des que estigui així, en territori o en urbanisme.
Sí, regidor, per tant, si aquesta Agència de Protecció del Territori té una mirada retroactiva i poden existir sancions i infraccions per aquestes infraccions greus, ens podem trobar que alguna persona que en el passat, com per exemple el cas que vostè m'acaba de ficar, que fa tant de temps que té construïda la seva vivenda en una situació irregular, podria trobar-se ara mateix en aquestes conseqüències legals?
Bueno, Jo el que crec que en aquest moment hi ha que dir és que, afortunadament, primer deixem que se constituïsca aquesta empresa, aquesta agència pública, que se constituïsca, que se dote de mitjans, que evidentment el que diu la normativa de constitució se complisca. Jo crec que n'hi ha una data clau, que és la que li ha dit, de que quan l'Ajuntament s'adherís i es publica en el diari oficial, però jo no ho plantejaria en aquests termes, és a dir, jo plantejaria de que realment en el tema de la disciplina urbanística jo crec que n'hi ha que ser com en tota la normativa, no? Intentar complir-la i, evidentment, en aquest sentit, jo crec que no n'hi ha que tindre cap problema, no? Torno a insistir en el tema dels cotxes, no? És a dir, si ho complís tota la normativa, la Guàrdia Civil el multa? Pues, si vostè passa a la ITV, que és obligatòria, té algun problema? Pues, evidentment que no? Per tant, jo no ho enfocaria o no li donaria una lectura repressiva, no li donaria una lectura coercitiva, sinó que simplement jo li donaria una mesura de que per bé de tots, per bé de la majoria, per bé de la majoria, este organisme de disciplina urbanística de caràcter valencià repetís per a infraccions greus o molt greus, no? Tindrà la competència que els ajuntaments, desgraciadament, per falta de mitjans econòmics i per falta de mitjans de recursos humans, no podem atendre, no? Per tant, en aquest sentit, repetir, no és un tema coercitiu, sinó que és un tema de justícia.
L'altre tema d'actualitat que està damunt de la taula, no?, respecte a la seva competència, és la futura comissaria de la Policia Nacional de Vila-real, no?, perquè s'està accelerant els tràmits que passe per la Junta de Govern per canviar aquesta sessió del sol, no?, on estarà, sí, aquesta futura comissaria. Per tant, tot anirà més rodat, no?, quan tot això es canvia, no?, regidor?
Sí, bueno, mire, reprenent una miqueta en el tema que parlàvem adés, no? Fixes, el que estem fent ara a l'Ajuntament és, per a que la gent de Vila-real mos entenga, en l'aparcament que tenim al costat de gran magatzem, no?, al final de l'avinguda d'Europa, no?, i enfront de jutjats, no?, on fem el tomber de festes, etc.
Sí, sí.
Això està qualificat en el planejament com un sòl públic dotacional per a aparcament, no? Per tant, fixes el que estem ara parlant de disciplina urbanística. L'Ajuntament ahir no pot ficar el que ara vol, que és la seu de la futura comissaria municipal, de la Policia Nacional, perdó. No pot, no deu. És a dir, no pot fer en un sol que no és l'apropiat una altra cosa del que diu la norma. I per tant, precisament, i en este cas per interès general, ha de fer un tràmit, i un tràmit bastant llarg, per a que on diu que n'hi ha que ficar aparcaments, se podrà ficar una comissaria de la Policia Nacional. Per tant, per això que és important el que parlem ara, no? Perquè la gent ho entenga. És a dir, així cadascú no pot fer el que li el que li isca de la seva única voluntat, no? Per tant, que valga com, també com a un exemple explicatiu, no? Com l'Ajuntament el que està fent és fent els deures normatius per a no incórrer, lògicament, en un tema d'infracció urbanística. Dit això, i per a que ens entenga la gent, els ciutadans de Vila-real saben que l'anterior policia armada, no?, i ara Policia Nacional, vingué a Vila-real l'any 78, 1978, per tant, podrem dir-ne que són ja uns veïns més entre nosaltres. Han estat sempre en unes situacions de provisionalitat, sempre, des de l'any 78, que ha plogut molt, i ara sembla, i en això estem treballant, que el govern d'Espanya actual i el govern municipal actual, pues estan, jo crec que estem en una sintonia important i en aquest sentit estem accelerant aquest canvi d'ús, aquesta qualificació, no?, per tal de posar una comissaria com Déu mana, no?, una comissaria que siga capaç, que siga digna, tant per als agents públics com per als usuaris, no?, que tinga voluntat comarcal, és important saber això. Vila-real jo crec que pot sentir-se orgullosa una volta més de ser la capital del sud provincial, així venen a fer-se el DNI, el sud de la província de Castelló, i esta policia, esta comissaria nova, pues, servirà per a reforçar aquesta capitalitat, no? Ojalà quan més pront tinguem este canvi de planejament, que jo calculo que el podrem tindre en uns 3 mesos, no? En fi, i a partir d'ahir l'alcalde Belllloc té notícies positives i molt positives de que en el pla de la Policia Nacional d'infraestructures, que crec que és fins a l'any 2024, n'hi han reservat una partida pressupostària significativa per tal de fer-lo el més pront possible. Ara sembla que sí, aquesta comissaria de policia provisional, entre cometes, que dura més de 50 anys. No? Per tal, per entendre-nos, aquesta comissaria de la Policia Nacional pues, ocuparia bona part d'eixa pastilla que hi hagués d'aparcament, donaria la façana davant del jutjat, davant del Palau de Justícia, el que significaria també servir al Palau de Justícia, i en un lloc ample, perifèric, còmode per als usuaris, de fàcil aparcament i de fàcil també eixida per als policies en les seues tasques, en fi, inherents al seu lloc.
Per tant, seria una realitat dins de 2 o 3 anys aquesta comissaria, perfectament.
Efectivament, sí. I en compte que, efectivament, jo calculo que això podria ser una bona temporalitat, la que vostè apunta, però, evidentment, i resumint un poc les dues temàtiques de les que estem parlant, no? En aquest moment estem accelerant tot el que podem, este canvi de qualificació, este canvi de qualificació urbanística, perquè, repeteix, que és indispensable, no? Que jo crec que avui és una, des del punt de vista del que estem parlant, no? Per a que els ciutadans de Vila-real que ens escolten pues, entenguen tant la importància d'este segon tema, que seguirà dotant a Vila-real de la seva capitalitat subprovincial, d'una ciutat mitja, potent, una ciutat guanyadora, però que al mateix temps una ciutat guanyadora i potent ha de fer complir la normativa, no? I en aquest sentit, pues, també l'adhesió de la ciutat a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, jo crec que és una bona notícia per a la ciutat, no tinc dubte, no? Enfront, com li deia, davant d'un tema repetit, per a infraccions greus o molt greus, només eixes, l'altra serà competent de l'Ajuntament, jo crec que optar per la via justa, que al final vol dir la via en la que iguala a tots els ciutadans, és la via que toca i el que ha de fer l'administració, d'altra manera, no?
Soy el regidor de Territori de Vila-real, Emilio Albiol. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tota aquesta actualitat.
Molt bé, a vostès per la invitació. Bon dia.
Llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba. Y esto se escucha o no se escucha, el calor de la gente, más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes. El público de...
Estás a la 92.2 FM.
Sigamos viviendo el momento. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Vuelve al Estadio de la Cerámica y disfruta de todos los partidos de la Liga. La fase de grupos de la Champions, hasta cuartos de final de la Copa del Rey. Además, los partidos de la cantera grogueta y del femenino de Primera División. Hasta el 23 de julio, renovación y alta de nuevos abonados. Sigamos vibrando juntos. Abónate a la temporada 2021-2022. Renovación y alta de nuevos abonados en taquillas del estadio y tienda oficial de Plaza Mayor. Renovación online, más cómodo desde casa, en abónate.villarrealcf.es. Vivamos el momento. Más info en villarrealcf.es.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I en honor a la Mareu del Carmen, tenim avui nosaltres, per a que ens parli d'esta festivitat, a el germà major Eliseo Alcázar Traver. Bon dia.
Bon dia.
I també a Paco Badenas Balaguer, ell és vicegermà. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui a les 7:30 de la vespre n'hi haurà, bueno, a part de que hem tingut des del dia 6 el que ha sigut en la Iglesia dels Carmelites, totes les dies a les 7 de la vespre, el res de la novena fins al dia 14. Avui esta esprà tindrem
pues les vespres, tindrem la víspera, fem una missa que és especial, és la víspera de la Mare de Déu, uh-huh. en el canto de la Salve i el Flors Carmeli, i acte seguit en el pati de l'escola pues disparem una traca i els col·legis voladors, i en les campanes pues anunciem la festivitat de demà.
Pues sí, demà divendres pues a les 11 del matí tenim la missa, patxiquets, malaltets i persones majors. I quan acabarem la missa de dematí, pues, s'imposarà l'escapulari pues, als que no l'han tingut mai.
I el que vulguin a les persones que no l'han tingut i que han volgut sol·licitar-lo, perquè se'ls pose.
Sí.
També hi ha algo que m'interessa molt perquè la gent ho sàpia, i és que se portarà la comunió a qui ho hagin també demanat, no?
Sí, normalment la gent que no pot vindre, que està malalta, que és molt major o el que siga, pues mos demana a nosaltres la comunió. I el padre David, pues després de la missa de per al matí, de la missa de majors i de xiquets, pues l'acompanyarem i anem a les cases particulars a donar la comunió el dia de la festa.
Mire, jo li dic això perquè hi ha molta gent que per desconeixement no ho demana. I especialment ara és un moment en el que hi ha molta gent que, i sobretot major, que encara li costa eixir pel problema que estem patint de la pandèmia i de més, i és una bona ocasió per a fer-lo saber, si en guany us ha donat temps, que això se pot sol·licitar i que poden anar a les seues cases.
Sí, la comunió se pot sol·licitar, però no simplement per ser el dia de la Mare del Carmen. Hi ha moltes famílies que la persona que està major o està malalta ho sol·liciten, i durant totes les setmanes de totes les parròquies de Villarreal, sacerdots o els ministres extraordinaris de les parròquies van a les cases particulars a portar la comunió a qui ho demana.
Un bon dato que hi ha que tindre en compte. Què tindrem per la vespre en este dia gran?
Bueno, pues la vesprà pues es començarem, hem tingut que canviar alguna coseta. En un principi pues ho teníem tot previst, les autoritats mos havien facilitat molt les coses, l'obispat també teníem permís del vicari, ho teníem tot preparat per a fer la professó. Teníem ja tot, però diguem que la setmana passada pues les coses han estat del confinament, les coses estes del Covid, pues pareixia que s'havia disparat una miqueta.
Clar.
I les dones pareixia que no estaven molt tranquil·les, i el diumenge pues ens vam reunir una miqueta un momentet i vam pensar que el millor era suspendre la professó i estar tots més tranquils. Entonces hem canviat la professó de les 7:30, ho retrasarem una miqueta perquè l'hora del sol no estiga tan, no
tan
pegui
fort.
Tan fort del pati. I el que farem serà entrar la Mare de Déu, els portadors entraran la Mare de Déu sense eixir al carrer, per dins del pati, com si fos una professó claustral, i després de l'entrada de la Mare de Déu pues farem la missa, i aquest any, a diferència de l'any passat, que segur que la cosa no està tan malament, han pogut preparar el cant de la carxofa.
Mire, pregària. Per la gent que està sentint-nos, i clar, nosaltres estem parlant i parlem perquè coneixem la ubicació,
sí,
i clar, no ens donem compte, som tots d'ací i sabem on és, però jo crec que hauríem de dir-li a la gent on va fer-se este acte.
Bueno,
Paco.
Home, pues, com és natural, pues, la farem al convent dels Frares Carmelites. Des de fa moltíssims anys que se fa allí, tenim el pati del col·legi, que és molt espaciós, i pels moments que estem vivint ara, pues, molt més millor allí, perquè està molt ample i molt d'això, sí.
Per a la ubicació exacta, el puesto, el carrer...
El pati està en el carrer l'Ermita. Uh-huh. Si algú de fora vol vindre, és molt fàcil de trobar perquè està al costat del camp de futbol. I, com diu Paco, està molt bé perquè el pati és molt ample, estem al parc de l'aire lliure, uh-huh. Tenim molts metres quadrats. L'any passat teníem molts problemes, la gent tenia dudes de conforme mos ficaríem i mos va sobrar lloc. Sobre lloc per escampar les caires, poder-les separar, que la gent no estiga molt amuntonada. Tenim molt de lloc i la veritat és que és un puesto ideal.
Per al que siga de fora, i segurament sí que ha anat a visitar l'ermitori de la Mareu de Gràcia, pues agarren la carretera i s'aparen, que ahir ja veuran a tota la gent celebrant este gran dia, el dia de la Mareu del Carmen. Uh-huh. Entonces no tindrem professor, tindrem el recorregut per dins de lo que és la... El pati, i seguidament se farà una santa missa, no?
Sí, la missa ho farem tot a partir de les 8 de la vespre, l'entrada de la Mare Déu, acte seguit la missa, serà molt breu, molt poc de temps, l'entrada de la Mare de Déu, uh-huh. Acte seguit la missa, i després de la missa farem la plegària de la carxofa, que aquest any pues, la xiqueta Lola Durà, uh-huh. Lola Roig Durà, és el primer any que canta i... Vorem a veure. Tenim il·lusió per veure a la xiqueta com canta en el seu primer any.
I també veig que participarà el grup Carmel.
Sí, el grup Carmel és un grup de música religiosa vinculada, que va eixir d'allí de Carmelites, i des de fa uns quants anys pues, és el que amenitza musicalment la missa, totes les cançons de missa les fan ells. Uh-huh. És un grup que és toca molt bé. Han estat clar, fent concerts.
Clar, és que sap què passa? Que a voltes promocionem molt tots els grups i no promocionem aquest tipus de grups. És un grup que ha eixit d'ahir, és un grup que toca molt bé, és un grup que ho fa bé i que val la pena anar a escoltar-los.
Sí, jo els he vist de Carmel, els he vist en infinitats d'ocasions. Han fet concert, tenen un concert d'oració que és molt bonic, que dura aproximadament 2 hores. Han estat rodant en Fàtima en el 2019, en Fàtima en un congrés de carmelites, van estar ells tocant. Són gent d'ací del poble, són tot gent d'ací del poble i gent que pràcticament han eixit tots de carmelites. I la veritat és que toquen molt bé. Toquen molt bé.
Que val la pena sentir-los perquè són tots uns artistes. Diferència entre enguany i l'any passat, els germans com veuen esta festivitat?
Jo el veig una miqueta més tranquil. L'any passat eixíem d'un confinament més tancat, les restriccions, la gent no coneixia tant el virus, el que podia ser. Ara tenim algo més de coneixement del tema. Després també tenim la sort de que quasi totes les persones que anirem demà allí, pràcticament estem quasi tots vacunats. A 3 anys venia al campament de xiquets i eren 200 i pico xiquets. Claro, aquest any, quan no ha hagut campament d'estiu, els xiquets pues, demà no vindran alguns, acompanyats pares uh-huh. i això. Uh-huh. Però més tranquils perquè, és el que et deia, estem tots, pràcticament els que anirem estarem tots vacunats. Sereu des d'una perspectiva en més guany, tranquil, però més tranquil no vol dir que sense precaució, n'hi ha que no se pot jugar.
En aquest cas, en guany, la Mare de Déu ens ha protegit. I hem tingut la sort d'estar tots vacunats, la gran majoria.
Sí,
és cert, eh?
Sí, jo crec que una maneta sempre tira.
Hombre, jo crec que ha sigut la Mare de Déu el que ha dit. Enguany vindran més tranquils i podran disfrutar d'este dia gran, no, Paco?
Sí, l'any passat vam estar molt més nerviosos, no sabies com fer-ho, no sabies com ajuntar la gent perquè no s'ajuntaren a l'hora de comulgar. No? Aquest any ja tens l'experiència de l'any passat, estarem més bé, suposo que estarem més bé.
Vale, entonces tornem a recordar quan serà Isa Provesó i Isa Missa, demà?
Pues demà, si vols, tornem a recordar-lo des del matí, la missa de niños enfermos i persones mayores, es ficarem l'escapulari que ho sol·licite.
Serà a les 11 del matí?
A les 11 del matí, normalment sempre se portava a la gent de les residències, o anàvem a les residències, o anàvem a les cases a buscar en cotxes particulars a la gent major i després es ficàvem un xicot de refrigeri o d'orxata i això pues, demà...
L'any que ve.
Això serà per l'any que ve.
Això serà per l'any que ve.
Aquest any
però, bueno,
no s'aconsella.
Ja hem dit que la Mare Déu ha posat ahir la mà, enguany ja ens ajuntarem i l'any que ve tornarem a fer aquest recorregut.
Sí, així no és la cosa, sí. Ara, L'any passat també diem, no podem fer molta cosa, a l'any que ve serà, i l'any que ve ha tornat i no...
Però ha sigut... Però,
algo més.
Sí, home, estem millor
anem,
el que diem.
A veure, la Mare de Déu ens demana paciència que tot se solventa, no? Mos ho demostra o no?
Sí.
Pues ahí estem.
Sí, 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 sí.
En paciència tot ho passarem.
Després d'eixe matí, per la vesprà, tindrem ja...
Tindrem ja a les 8 de la vesprà l'entrada de la Mare de Déu, el Pare, farem l'Eucaristia, farem la missa, i després, com ja t'he dit, el cant de la plegària, la Mare de Déu, que eixirà la xiqueta Lola, muntarem la carxofa, una carxofa artificial, que s'obri i la xiqueta pues, des de dins canta una plegària a la Mare de Déu.
I ara, Paco, si és tan amable, no ens la cantarà, ens la recitarà el que sentirem aquest dia a cantar.
No, és que és molt, molt bonica i el que diem antes és una cosa molt dolceta. A la reina del Carmelo, en sus alas los querubes, traspasando blancas nubes, nuestra ofrenda llevarán. Para emblema de tu gracia, tu candor y tu pureza, le fue dada la belleza del Carmelo y del Sarión. Tu serena frente ciñen 12 estrellas rutilantes, flores, perlas brillantes que el Carmelo te ofreció. Oh, cuán dulce que es la muerte del cofrade y del terciario, tu santo escapulario que con fe besan al morir.
Que després d'això només se pot añadir...
Sí. I això la canta un any, com si fos un angelet, i sí, sí, és que a més una musiqueta, una cançó, no ho sé d'on serà. Per allà, per Caudete, n'hi ha molta devoció a la Mare de Déu i pareixia que si
venia d'allí...
No ho sé, a millor això un flare pues, ho podria saber.
Podem preguntar d'on ens ha vingut este recitament a la Mare de Déu, esta plegària, no? Esta devoció.
Sí, bueno, la plegària esta, sobretot pensem que va ser de molts pobles de l'Horta de València que també fan esta plegària. La música és de Rigoberto García de Godella. És de finals del segle XIX i des de fa més de 100 anys se fa en Caudete també, i de Caudete el va portar el padre Elias en els anys 40, finals dels 40 o principis dels 50 se va portar així a Villarreal la primera carxofa i ho va portar el padre Elias, des d'entonces se fa així en Villarreal. Als anys 60, a finals dels 60, quan se va enderrocar el mur de la paret, se va desaparèixer aquella carxofa, i va ser l'any 2000 quan la Tercera Orden del Carme vam decidir anar a Caudete, veure conforme estava feta, i així en els tallers de Peset Vidal i en el fallero de València, en el fallero de Burriana, van fer una carxofa nova, i des de l'any 2000 estem fent la carxofa una altra vegada en el pati. Però és una cosa molt originària de l'Horta de València, crec que en Sueca, en Alcoi, en Aldaia, se fan molts puestos de València.
Perquè antes jo no ho he conegut, jo tinc 64 anys i no ho he conegut, però antes això se feia al carrer. N'hi havia un muro de separació entre la cera i el convent, n'hi havia un muro, i allí segurament també muntaven un catafalco, i quan arribava la professora allí, entonces s'obria la carxofa i cantava l'angelet. I per curiositat, n'hi havia un que entonces me pareix que els seminaristes que n'hi havien allí se diuen marianets. I entonces n'hi havia un marianet que la va cantar un any que li diuen Pasqual Bailón.
Ui! Que casualitat.
Amic teu.
Conegut.
Sí, del poble de Sant Pasqual. Per mediació de coneixements que s'hi venien, això, i va vindre i estava allí, segur que estava allí de seminarista i se va ordenar capellà. Sí, i li diuen això, curiositat, perquè era Pasqual Bailón. Però Bailón hi ha que tindre sempre en compte que és apellido. No és res de...
Que si vaja en el nom. Sí, que vaja en el nom. Ja sabem, hem de gaudir d'esta festivitat, no hem de oblidar-nos mal dels arrels que tenim, d'allò que tenim que continuar conservant i cuidant, que és esta festivitat. Paco Badenes Balaguer, vicegermà, moltes gràcies per haver vingut, i també el germà major Eliseo Alcázar Traver, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vale, bon dia.
Fiesta sin final, llénala de sol, llénala de mí.
Estás a la 92.2 FM.
Terra Divers, l'exposició més ambiciosa sobre els orígens de Benicarló, ja es pot visitar al Museu de la Ciutat de forma permanent.
Un viatge de més de 2.500 anys que ens ensenya de manera atractiva i didàctica com vivien els ibers, com s'organitzaven socialment, com comerciaven o quin paper jugaven les dones.
Una mostra imprescindible per saber d'on venim i decidir on anem.
Benicarló és cultura. Ajuntament de Benicarló.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Avui, el quart dia de vaga, dels transportistes del Port de Castelló. Anem a veure si hi ha novetats. Per això tenim a Ana Monterde, ella és la presidenta d'Astraport, i ens contarà si n'hi ha alguna novetat. Buenos días, Ana.
Buenos días.
El quarto dia, alguna novetat?
Sí, hace un momentito nos ha llegado un email de la de APM mostrándonos una propuesta, a lo cual yo he convocado a los asociados a la 1:30 una reunión extraordinaria para exponerle los puntos que nos han marcado y tomar una decisión. Eso es lo que tenemos por ahora encima de la mesa.
En este caso, bueno, al final hace efecto cuando las personas exigen soluciones. Una primera propuesta, supongo que será una primera propuesta, una toma de contacto. Sé que no puede hacerla pública, pero así, valorándola usted, ¿cómo la ve?
Un poco pobre. No te puedo decir nada más.
Vale.
Un poco pobre.
Ahora usted la trasladará a los asociados y ellos decidirán si quieren volver al trabajo o quieren continuar haciendo presión, imagino.
Correcto. Sí, así será, sí. Uh-huh. Pero claro, tienes que entender que mientras que no se la exponga encima de la mesa a los asociados, no puedo decir nada.
Ya, con lo que nos ha dicho, imaginamos que habrá una contraoferta y ya empezamos en el punto de negociación. Mire,
lo bueno que hemos avanzado es eso, que así por lo menos empezamos ya al punto de negociación.
Uh-huh. Mire, lo que sí que nos han comunicado es que en la concesionaria, la misma que está en el puerto de Castellón, esta misma concesionaria en el puerto de Valencia, tiene a los sindicatos con ellos. ¿Por qué en Castellón no están?
Pues no tengo ni idea. Eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué apoyan en Valencia y en Castellón? ¿Qué pasa? Que somos un puerto más pequeñito y somos la mayoría autónomos y claro, los sindicatos con los autónomos nunca han tenido ninguna relación. Es que si no, no hay otra explicación. A nosotros ni siquiera se han dignado a llamarnos por teléfono ni a preguntarnos qué es lo que está pasando, si necesitamos apoyo o no necesitamos apoyo de parte de los sindicatos. Cero pelotero.
Sí, mire, en este caso nosotros hemos preguntado y han dicho, no hay sindicatos, solo federaciones.
Uh-huh.
Pero
correcto.
Al final, si la huelga en la cerámica se desconvocó porque se sentaron sindicatos y patronal, en este caso, uh-huh, no sé yo por qué no entienden que es como no se desbloquee la exportación, va a haber un problema grande.
Ya, pero igual consideran que ellos no se ven afectados, no lo sé.
Bueno,
igual hasta que no empiecen a mover las azulejeras y decir aquí no nos cabe más material, ¿qué hacemos? No intentan poner remedios.
En el puerto de Castellón.
Sí.
Claro, lo que ocurre es que yo entiendo que, mire, yo no tengo nada que ver directamente, pero indirectamente, de lo que ocurra con la exportación depende mi sueldo. No sé si es que hay gente que
correcto,
no lo entiende.
Correcto. Sí. Es que esto no depende solo de lo que es el transporte. O sea, esto acumula muchos sueldos y muchas historias, pero es claro. Lo que estamos hablando. si ellos no mueven baza, yo no puedo ir a un sindicato y decir, apóyame. Tendrán que venir ellos. Nosotros hemos hecho la propuesta de huelga indefinida, hemos explicado el porqué, nos estáis dando pompa a todos los medios de comunicación. Si ellos no quieren actuar, ellos sabrán sus motivos. A mí ya te digo que conmigo no han intentado hablar ni comentar nada.
Pues que sepa que tanto los la parte política como la parte de autoridad portuaria y demás están muy preocupados, están muy pendientes del tema. Supongo que eso habrá sido por lo que ustedes hoy han recibido esa primera propuesta. Pobre, pero la han recibido. Ana, estaremos muy pendientes. Espero que durante el día de hoy nos siga dando más noticias. Y bueno, pues eso, sabe que tiene este micrófono abierto hasta las 2 del mediodía para poder entrar.
Muy bien, muchas gracias. Ya sé que estáis muy pendientes del tema y os lo agradecemos.
Muy bien, Ana, mucha fuerza.
Venga, gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal, elaboración casera de longanizas y hamburguesas, fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad 52 de Villarreal. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Començàvem el programa parlant de la decisió del Constitucional que deixava en l'aire el pagament de desenes de mils de multes de l'estat d'alarma, vora 1,1 milions en sancions durant els mesos que va durar el primer confinament. Nosaltres volíem saber l'opinió d'un abogat i qui millor que Albiol, que tot el món coneix perquè és ben conegut dels mitjans de comunicació i sobretot jo dic que tota la comunitat valenciana. Molt bon dia, Albiol.
Bon dia, Susana, com estàs?
Santiago Albiol, què pensa de aquestes multes que ens diuen ara que els que l'han pagat que les reclamen i els que no les han pagades, pues que no les paguen?
Això s'entra en una qüestió molt puntual. Pensa moltes coses. No sé fins a quin punt vos interessaran tot el que puga pensar, perquè la veritat és que té una greu transcendència el que ha passat. I en fi, podia ser previsible, encara que no tant, podem entrar en detalls. Respecte a la pregunta concreta, que són el pagament de les denúncies, de les quantitats, lo cert és que s'ha anunciat la resolució, diguem, final del Tribunal Constitucional. Crec que en aquest moment no està publicada, no passarà hasta demà.
Encara no està publicada.
I recorde que aquesta notícia ja va eixir en juny. En juny ja se va dir que el Tribunal Constitucional anava a acceptar, declarar inconstitucional els primers decrets d'estat d'alarma i estem ara un mes i mig després en la mateixa notícia exactament que en juny. Suposa, perquè és l'habitual, el Tribunal Constitucional no deixa de ser un tribunal eminentment polític més que jurisdiccional, és desgraciat que sigui així, però ho és. I almenys és la meva opinió i cada cosa és la seva opinió. pressuposa que en esta és una presumpció, però crec que té certa solidesa, de que durant aquest mes i mig s'han dedicat a fer el pastís a gust del govern. I el pastís, fonamentalment, seria per les conseqüències d'aquesta declaració d'inconstitucionalitat. Suposava que no anaven a dir que no, quan havien dit que sí, però, clar, a l'Estat li afecta molt les conseqüències d'això. La més directa i evident és és que no, sent inconstitucional, un estat una legislació promulgar aprofitant una declaració d'estat d'alarma que té la conseqüència de les denúncies que se posen en aquesta base legal, però n'hi ha moltes més. Què passa en els restaurants que han tingut que tancar? Clar. Què passa en totes les activitats que han tingut que tancar? Què passa en les persones que tenien algun tipus d'agorafòbia, que no podien ser de casa i que s'han penjat perquè no es deixaran així no sé durant quants mesos? Uh-huh. O sigui, no soles són les denúncies. De fet, és poca cosa les denúncies. Davant de tot el que ha passat, en definitiva, durant un any s'ha parat totalment l'activitat econòmica d'un país.
Clar, l'únic que ocorre és que en aquest moment el ciutadà que està multat per haver-lo pillat en algo que suposadament no se podia fer i que ens deien que no se podia fer, ara s'ha quedat un poc en allò de que el paguen o la paguen.
El conseller, mentre no és que la sentència, no ho sabrem. Jo el que estic dient sí. És que probablement, si fica ahí alguna botifarreta, i perdó per l'expressió, va salvar l'economia al govern. I fer una limitació del mal econòmic que pugui treure aquesta declaració. Per tant, és temerari dir què passarà en això sense veure exactament el que diu el Tribunal Constitucional. Ara, com a consell d'ara, en aquest minut i en aquest moment, òbviament que ningú pague res, però que tampoc ningú reclame res de lo que ha pagat, mentre no, que la meva sobre el mà després demà, quin és el contingut de la sentència. O sigui, la decisió d'ara és que ningú pague res, si està en període de pagament voluntari o no voluntari, que no paguen, i respecte a les reclamacions. Després demà sabrem.
Algo que també parlaven era que el marc legal que se va utilitzar no era l'apropiat, que era l'estat d'alarma, i sí que haver sigut un estat d'excepció.
Clar, i de sitio ja ni te compte, i una declaració de guerra te pots morir. Vull dir, efectivament, és gravíssim, encara que diguin, no, és una qüestió formal. Mire, en democràcia i en la llei, lo fonamental és la forma. Això és com dir, no, mire, nosaltres tanquem aquesta senyora a la presó. La sentència és una formalitat. Pues ja, però mire, sí, qui duda de què ha matat a Juanito? Per què? Sentència? Pues això és una formalitat que vindrà quan tinga que vindre. Nosaltres el tanquem a la presó, que és el que importa, que estigui tancada a la presó. Vol dir que no hi ha ninguna formalitat, encara que poguera ser cert que tinguera que acabar la presó aquesta persona. Però quan en un país s'eliminen les garanties, es comença a desaparèixer el que és l'Estat, que a més se diu democràtic i de dret. No hi ha democràcia sense dret. La democràcia no és votar. Votar és una conseqüència final de la democràcia, però una de les coses fonamentals de la democràcia és el compliment estricte de la llei i la defensa de les minories i de les garanties constitucionals. Quan això no passa, s'obre la porta al dimoni. Pot passar qualsevol cosa a partir d'ahir. Tot això ho hem viscut. Que la millora era necessari? Jo no vaig entrar en això, si era necessari o no. El que sí que sé és que sí que és obligat i necessari que perquè tu no puguis ser a casa i passejar i prendre el solet o a fer-te anar a la cervesa o anar a comprar-te el periòdic, restringir-te això, que és un dret constitucional, el de la lliure deambulació, té que haver una sèrie de normativa estricta. Perquè igual que te se pot restringir aquest dret, te se pot restringir qualsevol altre, no? Entonces, això és el que s'ha incomplit. S'han incomplit garanties. A la millor jo, perquè sóc jurista, pues, mire molt aquestes coses. Però quan se perden les formalitats també s'acaba perdent el fons. És el començament de la gangrena.
En aquest cas diuen que és inconstitucional perquè són unes restriccions dels drets fonamentals de les persones. També algo que voldria compartir amb vostès. Parlen d'un tribunal més dividit que mai, però a mi em diuen 6 magistrats front a 5. És a dir, més dividit que mai, 5 de 6...
Bueno, són matemàtiques, 5 i 6. Dividido no, ja no sé si són 5 o 6, i sabran els vots particulars, i a lo millor d'això 5 que voten en contra tenen 5 rounds diferents. Però anem a veure, això funciona així. Què vol dir? Que tingueren la raó els 5 minoritaris o els 6 majoritaris?
Això és el que vostè me comentava antes, de que al final el tribunal constitucional està polititzat.
Per desgràcia és un tribunal absolutament polititzat, és una gran desgràcia per la justícia. De fet,
hi ha un que falta que no s'ha reposat. bueno, un magistrat.
I el que té Rondaré Morena, eh? Però el que també està clar és que tot això... Bé, mira, jo recordo una anècdota, jo estava estudiant dret, com va passar, quan se va modificar la llei orgànica del Poder Judicial, que va prostituir el Consell General del Poder Judicial. Ho dic així, si algú no li agrada, doncs mira, estic així parlant públicament, noms i cognoms, i que vingui el govern i que me fiqui una denúncia, si li pareix, o el mateix consell, si li pareix inadequat el que jo dic. Però jo recordo que el professor en la facultat de dret i aquest dia no va fer classe. Va dir, ui, que mor l'estat de dret en Espanya, que mor la divisió de poders, que efectivament han matat a Montesquieu, jo ui no tinc estómac per a donar classe. Jo recordo perfectament aquest dia que estava jo d'alumne en la facultat de dret en València, que no va haver classe, en aquest professor concret, que era de dret constitucional. Perquè, veure, si la Constitució diu que això s'ha de nombrar el Poder Judicial perquè sigui independent, ha de ser nombrat majoritàriament per jutges, si això passa al Parlament, si el Parlament nombra a un altre poder, els tres poders és l'executiu, legislatiu i judicial, si el legislatiu nombra el judicial, on està la independència? D'aquells lodos, d'aquelles lluvies o d'aquells polos vienen estos lodos. Pues clar que és un tribunal constitucional, està afectat, ja no directament per el que acaba de contar, el que acaba de contar afecta a tot el poder judicial, però la composició per part del Tribunal Constitucional va ser el mateix, és nombrat al final per qüestions polítiques.
Diuen que la Moncloa, després de conèixer este fallo, ha mostrat sorpresa i malestar. Vostè creu que s'ha sorprès?
Jo el que crec és que té que haver divisió de poders, el que acaba de contar ara, i sabem la dudosa divisió entre executiu i legislatiu, perquè el legislatiu és el que nombra el president del govern. Per tant, ahir, inevitablement, està contaminat. El que m'agradaria és que se respetara el tercer poder, el judicial, que fora de veritat independent, que és l'últim recurs que tenim els ciutadans quan no ens agrada una decisió política d'un govern, que només pot tenir decisions que són polítiques. Llavors, partint d'aquesta base, pues, deuria en un país normal, i este no ho és, però en un país normal deuria de ser indiferent si li molesta més o menys al govern. La qüestió, el que ha de fer el govern és fer cas i complir el que diuen les resolucions judicials i no dir, com m'agrada, sí que li faig cas, i està, que no m'agrada, pues que si ho ha ficat Vox, que si són 5 contra 6, o no. Entonces, què passa? Que les normes t'agraden? Això és la llei de l'embut, no? O sigui, mira, per mi la part d'ample i per tu l'estreta.
Jo li dic que la sentència, segons els magistrats, diu que diu a ells mateixos magistrats que han votat en contra un poc de preocupació perquè creuen que deixa més problemes dels que resol.
Jo no sé si és per això. Jo sé el que haurà fet si jo fora membre d'aquest tribunal. Hauria dit, escolta, el que he dit antes, les garanties són essencials, perquè quan se perden les formes, s'acaba perdent el fons. I escolta, si vostè... Anem al fons de la qüestió. Si a millor no discutirem, no coneixem la sentència, però a la millor diuen, no, si no anem a discutir que el que se va fer se podia fer, el que passa que no se podia fer d'aquesta manera. I quina és la diferència entre un estat d'alarma i un estat d'excepció? Només n'hi ha una, realment. Bueno, dos o tres, però fundamentalment, que l'estat d'alarma, el control parlamentari és a posteriori. Mentre que en l'estat d'excepció, el control parlamentari és des del minut 1. Vol dir, el que el govern ha tingut a bé és tancar-nos a tots en casa sense donar comptes als nostres representants directes, que és el poder, que és el poder legislatiu, en aquest cas el Parlament espanyol. Dir, nosaltres primer fem el que tinguem que fer i després ja ho veurem. I recorde que el Parlament se'l va tancar també. Si el Parlament se va tancar, o sigui, en un Parlament no hauria tancar sin en guerra. És més, en un estat de guerra és quan més obert tindria que estar. O sigui, se va tancar el Parlament espanyol i, per si no fora suficient, de més, va haver un estat d'alarma, que encara van dir, bueno, cada 15 dies anirem a contar cosetes allí. Torna a recordar que és el primer estat d'alarma, un segon estat d'alarma, que crec que va durar 6 mesos, el president del govern no anava al Parlament a donar explicacions als nostres representants de tots els partits polítics del Parlament. El que s'indicava a fer era fer homilies per televisió, que jo me'n recordo, que tant estan casa encara i te veies el dissabte al senyor este de la Moncloa fent un sermó que diu, home, no puc anar a missa a sentir els sermons del meu capellà i tinc que estar a sentir així el president del govern fer-me sermons després d'evitar fer el sermó, té que fer un sermó polític que és davant del Parlament, a veure si algú pues, li diu, escolta, mira, jo estic d'acord, però és que jo no estic d'acord, i per això està el Parlament, per què ho dono explicacions? Pues les explicacions les donava per el tubo catòdigo, no? Crec que se deia així antigament les televisions. Per això no ha perdut garantia, o sigui, que va canviar el Parlament per el plasma de la televisió i sense preguntes. I a més els periodistes crec que també es tenien tancats en casa. Això és lamentable. Havent vist una cosa que era imprevista, però que la reacció que ha tingut aquest govern ha sigut dirigir-se cap a una dictadura, ha infringit els drets fonamentals de les persones i dels ciutadans, perquè així no li pareix bé i canvia el Parlament per les televisions. I així no mos lluís el pèl. I això és la desgràcia. A mi com a jurista, i acaba, bueno, el que tinc que dir, la gran preocupació meva, i crec que de tots els juristes, és que al final no sé si estarem així d'adorno. Per què? Perquè no importarà la justícia, per què? És un poder prescindible. Sí, el que diga el president del govern i prou. I potser també s'acabarà tancant el Parlament, com va passar. És preocupant des d'aquest punt de vista, com a garanties constitucionals i garanties legals dels ciutadans.
Santiago Albiol, moltes gràcies per haver-nos donat el seu punt de vista.
A vostè, Susana, gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Cova Santa, 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez.
I avui tenim amb nosaltres a la directora d'internacionalització, Mari Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Per fi, ahir no se fa, no se materialitza aquesta vaga que estava prevista per al sector del tauleller. Una bona notícia, no?
Pues la veritat és que sí que és molt bona notícia, perquè al final hi ha hagut entendiment, no?, entre les dues parts, i jo crec que això és la bona notícia, que al final pues, les persones arribem i podem arribar a consensos.
Sí, ahir ens parlaven des dels sindicats que ells estan contents que al final les dues parts ja han cedit. L'únic, segons els sindicats, que estan, se van quedar un poc preocupats és perquè el conveni que es firmarà, i se preacord de conveni que es firmarà avui, és pa un any vista. És dir, el que no vol la patronal, el que Aster no volia era tirar massa coets per allò de que avui ara ens va bé, però no sabem què ocorrirà. Jo li pregunto a vostè, com està l'exportació, com estan les vendes?
Bueno, pues les xifres van bé, no? Jo crec que més enllà de... d'això, no? Però l'exportació sí que està funcionant molt bé, però reprenent el que estàs dient, de que és veritat que jo quan ho vaig llegir en premsa, no, bueno, ahir, no? que esperant només 2021 vaig pensar, jolín, si ja estem no, a mitjan d'any, d'ací no res una altra vegada, se tenen que seure i tornar a negociar una altra vegada el que estan parlant ara. Sí que és veritat que a mi em va semblar una mica curt, especialment perquè també el sector està demanant estabilitat política, no?
Claro.
I reivindicant que també els que estem al front, no, de les institucions, doncs que donem aquesta seguretat o aquesta tranquil·litat. Jo crec que també per als sectors econòmics és important, i especialment per al tauleller, en un moment on la producció s'ha de incrementar perquè s'està venent molt, doncs el tindre també aquesta estabilitat cara interna, no? Per a les mateixes empreses, de que, bueno, pues renegociem, tornem a parlar del conveni, però almenys sí que jo trobo en falta que a lo millor haguera tingut aquesta estabilitat, no? Que no d'ací dos o tres mesos estem una altra vegada pues pensant si hi pot haver una parada, una vaga per a aquests temes.
Clar, això els fa pensar als ciutadans que els empresaris, els que d'alguna manera testen el mercat, no refien massa.
Sí, la sensació és com que, uf, això és que va anar malament, no?
Clar.
I és el que se trasllada després i afecta la confiança, no?, de la gent a consumir i a invertir i demés.
Ja tenim, esta vaga està solventa, però el que sí que tenim de vaga és els transportistes que agarren els containers, agarren el producte l'omplin el container i l'exporten. És dir, estem parlant estos dies en la presidenta d'Astraport, en Ana Monterde, i ella ens diu que, bueno, que no pot ser que estiguen hores i hores esperant, que això no se remunere i que al final no tinguen prou per a sostindre el seu propi negoci. Vostè sap que ells són tots autònoms, uh-huh, i que no tenien més remei que fer esta vaga. Avui serà el quart dia de vaga i està el moll de Centenari del Port de Castelló parat, però també està el de València.
Exactament. La veritat és que es va plantejar com a setmanes complicades, no?, per a l'exportació, perquè per un costat teníem la possible vaga de la producció, del taulell, i després teníem la vaga, no, i tenim, no?, la vaga de logística, no?, del port, i que afecta pues, especialment a l'exportació. I la veritat estem molt preocupats perquè només ens falten, no?, les dues coses alhora. La veritat és que és un problema perquè, evidentment, tu has de ser, bueno, les empreses que han d'exportar necessiten d'aquest servei per a, clar, poder ser competitius i per arribar, uh-huh, a les necessitats dels seus clients, especialment en un moment on ja sabeu que hi ha una altra problemàtica afegida, que són els sobrecostos que estan tenint en els fletes, no? I però ja no només en que s'ha incrementat quasi un 10% i s'import, sinó que no n'hi ha espai, o bueno, això és el que s'està dient, no? Uh-huh. Que ahí també tindrien que rascar a veure què és el que està passant. I això, i damunt n'hi ha una vaga, doncs, més complicat. La veritat és que és comprensible, no?, el que estan reivindicant, el fet de que si tu tens que anar a fer la feina i no te deixen fer-la perquè tarden 3 hores en què tu puguis accedir a descarregar i portar-te aquests contenidors, doncs jo crec que, home, alguna cosa tenen de raó. Jo crec que ahí sí que s'han de seure i negociar les dues parts i veure com se pot millorar i sa competitivitat al final de les dues empreses, no? D'una que és la que té que descarregar i l'altra que té que ficar-lo dins del camió.
Sí, però en este cas, si produïm taulell i no podem anar a, no podem descarregar-lo al port perquè l'exporten, bueno, n'hi ha diverses opcions, que és anar a uns altres ports, però és com si no tinguérem servei en la Comunitat Valenciana.
Sí, l'encariment, el retras, vull dir que no és només això, és tot afegit, no?
Clar, preguntem si l'autoritat portuària s'havia posat en contacte amb ells, si l'empresa concessionària, hasta la fecha, hasta el dia d'avui, ningú s'ha posat en contacte en esta associació, que és Astraport, en la de Castelló, i en València sí que estan els sindicats allí negociant, cosa que en Castelló no estan.
Sí, en Castelló no bueno, estaran de forma indirecta, però directament no estan, però a mi sí que me consta que el president sí que ha estat intermediant, no, uh-huh, entre les dues parts per a, bueno, pues per a que arriben a un entendiment i especialment per a que la concessionària pues complisca, no, en el seu contracte.
A tot això, si la concessionària, una empresa opta a una concessió pública, té que complir els acords que ha signat per a poder seguir en esta concessió. En cas de que, en un hipotètic cas de que no es complisca, de que siga real el que denuncien els usuaris, es pot perdre la concessió, no?
Sí, jo crec que serà un tema que se tractarà també a nivell intern i que, bueno, és que estem al Consell d'Administració, doncs, bueno, imagine que el president ens ho plantejarà, bueno, per explicar-nos, no?, com està la situació i quines serien les mesures a prendre.
Claro, perquè si tenim el producte i no podem traure-lo, pues és que això és un... En fi, parlem de lo bo, parlem de com estan ixa demanda, és dir, va bé, podem dir que la província de Castelló, clar, no és la Comunitat Valenciana, és la província de Castelló que té el 95% d'este sector. Tenim un bon mercat.
Està anant molt bé. Jo, bueno, des de, ja sabeu, des de farà mesos, no?, que estem dient que ja havien superat per damunt les xifres de o inclús en pandèmia, no?, ja havien anat per davant de les xifres de l'any passat. I vull dir, a nivell general, no?, ens està anant molt bé. Tenim rècord en les exportacions en aquests 4 primers mesos, que és on tenim les dades oficials, que arriben fins a abril, però especialment en el sector del taulell tenim un increment del 30%. O sigui, vull dir, comparat amb l'any passat, estem per damunt l'exportació un 30%. Així que està molt bé.
Clar.
Evidentment, ahí després cada un haurà d'analitzar a quin preu està venent i com això li revertirà a la seva empresa, però les xifres estan anant molt bé en termes d'exportació. I n'hi ha mercats que, malgrat les dificultats, estan anant molt bé.
Clar, sí, vostè diu això ara i claro, ahir quan veu el titular, quan sent que han arribat a un acord només per un any, és quan se sorprèn, perquè vostè sí veu les xifres reals.
Clar, jo parlo sempre a nivell de xifres de venda, per això sempre també intento comprendre una part, no, de les empreses que produeixen això, perquè desconeixem realment els marges als que estan venent o després els beneficis que puguen tindre. Però el que sí que podem dir és que estan venent un 30% més que l'any passat, i la sensació de que només siga per a 2021 és acord, pareix que és que tinguem por de que pugui anar alguna cosa malament, no? Això és lo que me va, la sensació que jo vaig tindre ahir, no? De que no s'acaben de refiar. Bueno, esperem que no siga per això i que és que siguen, que vulguin ser prudents simplement i que no tinguem por de que l'any que ve pugui anar la cosa pitjor. Jo la percepció que tinc és que van a continuar, no només ells, sinó la resta de sectors, funcionant perfectament en l'exportació. Perquè és veritat que encara que n'hi ha mercats molt complicats, no? Aràbia Saudí, sabeu que ha sigut un mercat difícil en els últims anys, però no parem de créixer també les exportacions de ceràmiques allà, però també d'altres productes, no? El textil o el moble, també estan funcionant molt bé.
Una pausa de publicitat i continuem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Estás a la 92.2 FM.
Continuem, tenim a la directora d'internacionalització, Mari Parra, i no vull que deixem esta entrevista sense que me parle de, bueno, el que vam estar parlant l'última volta, i és la quantitat d'empreses que busquen implantar-se a la Comunitat Valenciana. Tenim més empreses ahí preparades?
Pues des de que vaig estar així farà unes setmanetes, la veritat és que no hem parat, no, d'atendre-les i de fer reunions en elles. Per exemple, la setmana que ve una empresa molt important dels Estats Units també que ve a visitar-nos, i ojalà siga una realitat el seu projecte, perquè és interessantíssim i seria crear molts llocs de treball de molta formació, perquè al final són persones formades en enginyeria el que necessiten, i jo crec que això també es posiciona a nivell internacional, no? com un foc d'atenció per a altres empreses que estiguen interessades en diversificar els seus mercats i implantar-se en Europa, i veure com que el nostre territori és una opció.
Clar, perquè nosaltres parlem, som el 95% de taulelleres, és a dir, estem molt, molt centrades en això, però hem de diversificar, i jo pense en un futur que de colp totes les taulelleres decidiren per la normativa que en aquest moment se'ns està demanant traslladar-se.
Pues sí, home, espero que no arribi mai ese dia, però és veritat que el sector sempre està patint, no? I és, legislacions, canvis de criteri o tindre que adaptar-se a normatives internacionals, o cada vegada li ho fica més complicat, i és un sector que fa front, vull dir que és un sector que s'arremanga i diu, bueno, pues això és el que n'hi ha, no?
De moment estan complint.
De moment estan fent tal, 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 i estan tirant. Així que esperem que no se mos deslocalitzi ningú i que puguem continuar en esa posició, no, de líder a nivell internacional. Però és veritat que n'hi ha que diversificar, perquè també no tot el món vol dedicar-se a lo mateix, no? I bueno, pues també que tindrem que donar oportunitats a la gent per a que no se'ns vagin a treballar a altres zones ni a altres països.
Sobretot, si ens remitim un poc a les dites dels nostres avantpassats, és allò de no tindre els ous tots a la mateixa cistella.
Exacte.
Per lo tant, projecte, en este cas és una empresa que ens ve dels Estats Units, és el que vostè més o menys ha dit fins ara, que seria, és això, diversificar.
Diversificar, eh? I bueno, trobar-se sinergies i complicitats, no? Perquè també tot allò de base tecnològica sempre crea bones sinergies en la indústria més tradicional d'ací del nostre territori.
Clar, però la Comunitat Valenciana claro, és la Comunitat Valenciana, però jo, que almenys nosaltres que estem així en la província de Castelló, jo li pregunte, en la província de Castelló tenim polígons industrials adaptats per a rebre tot això?
Pues costa. Per exemple, bueno, ja sabeu, no? L'altra vegada ja vaig comentar que el principal problema quan arriba aquestes empreses buscant implantar-se en algun lloc en Espanya és que no sabem molt bé on oferir-los lloc, perquè costa, no?, trobar terrenys on complisquen les característiques que les empreses necessiten. Ahir, per exemple, vaig estar tot el dia visitant empreses d'IBI, ONIL, Castalla, del tema Jogueter, que vam anar a veure com s'estava anant també ara el tema de l'exportació i com veure el tema de la promoció per a l'any que ve. I ens comentaven les empreses, doncs, que per aquest tema, no?, i mira que IBI té uns polígonos excepcionals, i se notava quan anés per allí la indústria, bueno, molt bé, en totes les instal·lacions.
Bones comunicacions.
Exacte. I te feia sentir que formava part, no?, de la ciutat. I encara així, l'Ajuntament ha apostat per un empastre que tenien allí també d'una urbanitzadora que no va complir en el que se li va dir, i que havia estat empastrat a molts propietaris, no?, d'empreses que volien canviar d'ubicació, pues, perquè estan en el centre d'IBE, no?, i necessitaven moure al polígono per competitivitat i, bueno, i per sentit comú, pues, que no podien fer-lo, pues, perquè això estava empastrat i no podien arreglar-ho. I al final ha sigut l'Ajuntament que ho ha agarrat, no?, i ha dit, bueno, pues anem a urbanitzar i anem a fer-lo per tres fases, que és en el seu pla financer, no és en el que han dit. Bueno, anem a fer la fase 1, quan ho tinguem tot arreglat i pagat, etc., farem la fase 2 i la fase 3. Així que jo crec que s'han donat compte que és una aposta estratègica per a que el municipi continuï creixent i que continuï captant inversions, i jo crec que també és exemple, no?, a seguir i a imitar de que se fique fàcil a les empreses que se vulguin implantar de que tinguin el sòl preparat.
Clar, però la pregunta és, en la província de Castelló tenim polígons o n'hi ha projectes per a tindre aquest tipus de polígons per a rebre noves inversions?
Bueno, n'hi ha alguns, no? Pues, alguns més o menys que sí que se poden pues, proposar, perquè sí que ho complixen, sobretot pel tema urbanístic, ho tenen aclarit. Bueno, com coneixeu, en Alcalá de Xivert n'hi ha un polígon que se va desenvolupar en diners públics per l'IBACE, en aquest cas, i que no n'hi ha problema, perquè això és, si vols demà o després demà, te pots ficar a construir, i d'aquest estil n'hi ha pocs, però sí que en comptades ocasions sí que ne trobem algo propet, malgrat que, pues, això, o per així per la contorna.
El consell a lo millor podria ser que ens posem a mirar cap al futur i posem a planificar aquest tipus de polígons per a rebre aquestes empreses, encara que no estiguem demà, però hem de mirar cap al futur, no?
Evident, això és com cada un a casa, no? Si clar, tu vols arribar, pues, no ho sé, a invertir o estalviar diners per a, no ho sé, millorar la teua llar o fer un viatge d'estiu, al final tens que començar
tens que planificar,
tens que estalviar o tens que demanar préstecs per a poder fer-lo i planificar-te tu a nivell financer. Vull dir, és com tot. Però sí que si no te fiques a fer els deures ara, després no podràs recollir res d'aquests fruits perquè no hauràs sembrat.
La setmana passada en Orlando van hi haure una fira, la Fira Coverings. Allí han fet bé els deures?
Pues molt bé. Jo crec que les empreses que han pogut exposar estan contentes, han vingut contentes, i especialment, doncs, Argenta, no?, que va ser guardonada enguany per Isestan, per s'ha posat en escena, no?, i bueno, pues contenta de que siga una empresa nostra i d'ací, i bueno, donar-li l'enhorabona públicament. I encara que va ser un al principi, no?, quan van dir que, bueno, que sí, que tirar endavant la Fira Coverings, la gent tenia moltes ganes, perquè com sabeu no s'han pogut veure des de fa més d'un any i mig, però estava el tema de la quarantena, diu, molt bé, està la fira, però i com arribem, no?, i clar, com enviem la gent cap allà? Aleshores, bueno, han tingut que fer invencions, i ja sabeu que també les nostres empreses en això no tenen problema, no? Sempre han sabut trobar-li la forma d'eixir i de fer clients. I alguns se'n van anar, pues, això, a Mèxic, van passar allí 15 dies, 2 setmanes visitant clients o tal, i des d'ahir se'n van anar als Estats Units, o bueno, altres han aprofitat si tenien delegació allà i en personal d'allà per enviar-los a Orlando.
Mari Parra, sempre és un plaer escoltar-la, sobretot perquè ens porta ixa llum d'eixes noves empreses o d'eixes accions comercials que se fan. i que el ciutadà necessita conèixer, perquè al final això és el motor econòmic que en este moment està manejant l'economia, eh?
Bueno, pues sí, això és el que està tirant, no? El que s'està donant i pues això, i ser respir per a poder continuar en el nostre dia a dia i que les empreses continuen mantenint la plantilla i inclús algunes aposten per contratar a més gent.
Moltes gràcies, directora.
I a vosaltres, com sempre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Que va, que va. Lo que yo estoy.
I ara tenim nosaltres a Josep Ramos, ell és el secretari de la Fundació Caixa Rural. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres Luis Cuny, ell és de la Fundació Manantial i és el coordinador de noves tecnologies. Sabem que és una entitat social també, la Fundació Manantial. Molt bon dia.
Hey, molt bon dia.
Lluís, estan així tots dos perquè, pues perquè la Caixa Rural llança per segona volta les subvencions per ajudar a digitalitzar les entitats socials. Recordem que la seva primera edició van ser les afortunades, el Pou de Rex, Sant Vicent de Paül, el Club Atletisme Vila-real i l'Hospital de la Nostra Senyora de Lourdes i Fundació Tots Units. Ara s'obri una nova part d'un nou subvencions a
convocatòria.
Pues aixina és.
Una nova convocatòria.
Lluís, s'obri una nova convocatòria per a que unes altres associacions, entitats socials, puguen optar a d'ella. És aixina, Josep?
Aixina és. L'any passat va ser la primera edició en la que vam llançar aquestes ajudes que va... La finalitat és contribuir a que les entitats que potser tenen més problemes a nivell pressupostari o perquè tampoc a lo millor se ho han plantejat la necessitat de tindre presència online, tindre fer una, lo que se diu, una pàgina d'aterrissatge o landing page, que és un, pues, en definitiva és una pàgina web senzilla, una plana senzilla en la qual pues, poden estar les dades de contacte bàsiques i una sèrie d'informació imprescindible d'aquesta entitat social, que cada vegada més pues, la presència digital per a localitzar a aquests pues, entes és molt important. No? Això també pot anar acompanyant, evidentment, d'altres ferramentes, però el bàsic i el que té que tindre, que hauria de tindre tota entitat, en aquest cas, empresa o entitat social, és això, com a mínim. Per això, l'any passat ho vam plantejar, l'experiència va anar bé, també vam comptar en este cas en la implementació per part de la de les del Departament de Noves Tecnologies de Manantial Integra i bueno, vista la primera experiència, este any l'han repetida i esta setmana han llançat lo que és la segona edició en uns terminis que sé que són complicats perquè és en estiu, però bueno, tot el tema de la pandèmia ho ha retrasat una miqueta perquè això tenien previst traure-ho molt més antes. Al final s'ha retrasat, però ho han llançat.
En este cas és la Fundació Caixa Rural que estira d'una altra fundació. Estem parlant de que no hi ha ànim de lucre en cap d'un d'aquests processos i va a ajudar a aquestes associacions que el que fan és ajudar sense ànim de lucre a, en definitiva al ciutadà.
Clar, nosaltres en este cas tenim un conveni en Fundació Manantial per el qual pues, evidentment sufraguem una part del cost, ells fan un esforç també important de deixar-nos un preu, diguem que hi ha un acord de les dues entitats per a la vega ajudar a altres entitats socials a lo que havien dit, a visibilitzar un poc la seua presència, les seues fonts de dades de contacte, etcètera, etcètera.
En el cas de la primera convocatòria, perquè esta és la segona, vam tindre el Pou de Rex, Sant Vicent de Paül II, el Club d'Atletisme de Vila-real 3, l'Hospital de la Nostra Senyora de Lourdes 4 i Fundació Tots Units 5.
Sí, sí.
En esta convocatòria que tindria que ser se sol·licita entre el 9 i el 31 de juliol d'este mateix mes.
Este mes, sí.
Quantes
ajudes? Per a esta convocatòria anem a traure 4 ajudes. Vull dir, fins a 4 entitats eren beneficiaris. No obstant, és una convocatòria que pretenem que siga recurrent. Si veiem que n'hi ha moltes més sol·licituds, evidentment estudiaríem el cas, però l'any passa ràpid, ja estem a mitjan d'any, vull dir que potser l'any que ve el que faríem seria accelerar per a en general treure les convocatòries, perquè la idea és que aquest tipus d'ajudes han vingut per a quedar-se.
És que aquestes empreses el que han de fer és entendre el que antes parlàvem, Lluís, vostè com a coordinador de noves tecnologies és la persona que els fa entendre i els porta de la mà que a aquesta porta que s'ha obert i que ja no es tancarà més.
Sí, una vegada l'has cregat, se queda, si va renovant els dominis i l'almacenament, està, ja ho tens creat.
No, el fet de digitalitzar les persones, és dir, és que ja no, és un món que s'ha obert i s'ha vingut per a quedar-se.
Sí.
I les empreses que no ho tenen, les empreses no, en aquest cas, empreses, sí. Estan destinades a fer una funció social, però si no ho tens...
Tenen que comunicar-ho.
Clar, no eres ningú en aquest moment.
Exacte.
Quina experiència té vostè de la vega passada que va posar en marxa este...
Des del punt de vista social és molt agraït perquè li dones presència a gent que a lo millor ni se ho hagués plantejat. I els treballs són molt bonicos, són complets, dices tota la informació ben clara i els facilites que els troben. Per exemple, n'hi ha un d'ells que també tenen la possibilitat de vendre pues un mercat de segon mà que tenen, que ells rehabiliten rentadores, roba de segon mà, i el que jo volia plantear era...
Si te sientes más cómodo hablando castellano, habla castellano, Luis.
No, preferís probar y forzar el valenciano.
Muy bien, pues perfecte.
Lo utilicé a diario, lo que pasa es que estic en la ràdio i no estic habituat, però la pressió la soporte bé. Lo que vull dir és que si estirarem un poquet més lo que ara mateix ha rebut cadascun en financiació més endavant, les ferramentes que ne tenim a disposició per a qualsevol, ja siga entitat social o empresa, se pot arribar hasta canal, a crear el canal de només no donar a conèixer la entitat, sinó a fer-li un canal de venda. En este cas, ells tenen ahí una muntona de productes per a vendre i no els estan anunciant a cap lloc.
de les que ja ha creat, o sigui, de les que ja van rebre esta subvenció i ja estan en marxa, vostè ha fet un seguiment durant aquest temps d'elles?
Sí, per supost.
I han tret el partit que tenien que traure?
Sí, tu tenen en compte que només en la geolocalització que se genera perquè ja tens un punt en una URL, que és el nom teu en internet, ja te troba Google, ja te troben les aplicacions, ja te troba el mòbil en si. Entonces, només en això només tens que guanyar.
Claro, perquè l'Associació Comarcal de Pous de Rec val, però clar, Sant Vicent de Paül és com que si no haver anat de la mar en aquest moment per a crear aquesta pàgina, s'haveran arribat a agarrar aquestes tecnologies?
Jo tinc que ser sincer, no? Que l'any passat quan van treure les ajudes ens va costar que les entitats s'adheriren a la convocatòria.
Claro, claro.
Possiblement perquè estan en altres coses i almenys no veuen, com deia Lluís, esta porta.
Claro.
Pues esta porta és una porta que tenen que obrir-la o inclús derribar-la si fa falta,
claro.
perquè és bàsic, perquè a més les noves generacions on estan és en internet. Estan, i ja no només en una pàgina web, sinó també pues, en tots els mitjans socials que n'hi ha, en les xarxes socials, o la gent jove està en YouTube, està en Instagram, està, vull dir que
no és el cas del que parlem, per exemple, entre Sant Vicent de Paül i la Fundació Tots Units, que és segurament de la que parlava, que té roba de segon mà, que té electrodomèstics de segon mà. O sigui, a la Fundació Tots Units sí que és de veres que això els ajudarà de forma exagerada, no?
Sí, això crec.
No, és que jo... imagina que ells no haurien pogut mai arribar, perquè no tenen ells no tenen un poder econòmic a lo millor per a destinat a crear este tipus de lloc de venda o de punt web, i sin embargo el fet de que aquestes fundacions ho hagin fet els fa...
Jo crec que és un primer impuls, no? Perquè, com diem abans, això és un primer pas, és algo senzill, però després això se pot començar, com deia Lluïsa, des d'una mera presència estàtica, una presència més dinàmica, inclús un canal de venda. Vull dir, nosaltres el que pretenem és senyalitzar el camí i després també aportar, en aquest cas, un partner, un soci, que és Manentera Integra, que a més a la vegada fa una funció social, per a despertar aquesta necessitat de que això a la fi es va beneficiar, no? Que són uns nous canals que tenen que utilitzar sí o sí. Clar, en el 2021, si no estàs, el que deia Lluís, si no estàs en els buscadors, és que no estàs per a molta gent.
Sí, per tant... però en aquest cas sí que s'està complint aquests fins que persegueixen les fundacions, i és donar aquestes oportunitats a gent que no tenen ixe, dins d'eixa ruta que tenen les empreses, que sí que tenen de posicionar-se i d'estar com tenen. En aquest cas sí que és de veres que és això. Lo que jo llisga sí és que és el patronat el que serà l'encarregat de valorar les propostes.
Sí,
claro, tenint en compte el que estàvem parlant, que tinguin els objectius clars.
Sí, l'any passat, com les havies anomenat, i les entitats socials són molt diferents. N'hi ha fundacions, n'hi ha associacions, n'hi ha associacions amb un cert interès econòmic, o pugues ser les associacions de Pous de Rec, perquè darrere n'hi ha un interès econòmic. N'hi ha altres més de caràcter pues, més social, com pugues ser Sant Vicent de Paül. Vull dir que l'única condició és que siguin entitats socials, que no hi hagi una finalitat última de lucre, i evidentment en base a les propostes que rebem, sí que ha hagut gent que ja s'ha interessat i s'ha dirigit a nosaltres, però si anàvem a traure-les, pues bueno, ara ja ho saben, ja estan ahí. Nosaltres evidentment estem avisant, mos esteu donant l'oportunitat així en la ràdio de que ho anunciem. Ara lo important és que quan més se presenten millors, que no se preocupen perquè només siguen quatre, i és el que havia dit antes, vull dir, totes aquelles entitats que vulguin digitalitzar, si no tinguen els mitjans, nosaltres anem a ajudar-los, a poc a poc, en aquesta convocatòria i en altres. Però la idea és aquesta, no? Estem treballant des d'altres àrees, siga pues, el projecte de Vilatenda en les empreses, i les entitats socials també tenen que estar ahí. Però la idea és això, contribuir en algo tan bàsic. Bueno, ja sabeu que els fons europeus, una de les parts importants és el tema de la transformació digital.
Clar.
Entonces, a nivell d'empresa, pressupost, i Lluís ahir també, des del seu departament, antes ho estaven comentant, que també ho estan ficant en marxa per ajudar a moltes empreses, perquè moltes empreses, moltes xicotetes empreses, encara n'hi ha un gap i n'hi ha molt que fer. N'hi ha molt que fer, molts autònoms que no tenen la presència de millor digital que deurien, i nosaltres volem ficar aquest granet d'arena. Per a aquesta gent també, evidentment, hi ha entitats o empreses com la d'ells, com la Entitat Integra, que estan portant a terme un projecte interessant.
Què li agradaria trobar-se a Manantial Integra? Quin tipus d'empresa, d'associació, de fundació li agradaria trobar-se esta volta? En l'experiència que té de les que se va trobar l'altra volta.
No tinc res definit, sent sincer. A mi m'agradaria pues, lo mateix que hem tingut, perquè realment hem treballat molt a gust, sense pressió, mos donen la informació, la tenen molt, molt treballar, i clar, treballant d'aquesta manera pues, és molt còmode.
Claro, però és que és tot un repte, perquè trobar-se en una associació, com bé dia antes Josep, que de caràcter social, una altra... que pot ser con la Fundació Tots Units, que sí que tens de veres que té que tindre una altra secció i una venda, un punt de venda. El repte és bonico, no?
Tinc que incloure que jo encara no ho he aconseguit. Per la tenéis, el que és el canal de venda és un tema que tenen que fer per lògica,
sí.
Però encara no ho hem desenvolupat, perquè hem arribat al punt d'entregar les claus de l'últim de la web d'ara i encara no hem inclòs això. Però...
Sí, però el fet, per exemple, de que ja s'hagi iniciat el contacte en aquestes empreses no vol dir que s'acabi en aquestes associacions.
Per a Ivana.
Sí, a mi sí que m'agradaria saber, al final, quines associacions, quines entitats han acabat desenvolupant més canals i més línies a partir de plantar aquesta semillita que hem de plantar
Per exemple, jo el que conec ara és molt el tema en temes religiosos. Uh-huh. Després el Club d'Atletisme, per exemple, que és una entitat esportiva. Uh-huh. I en el cas de Tots Units, que és pràcticament una germana nostra de Fundació Manantial. Ese es el perfil més o menys que crec jo personalment que entrarà ara en la nova convocatòria.
Clar, és que ahir n'hi ha entitats que socials que inclús tenen professionals i n'hi ha altres que potser costa més perquè són voluntaris, són gent que no té una dedicació professional i ahir pues és més complicat, no?
No és difícil.
Que te porten pues, la informació, que te la estructuren... En fi, Lluís, pues sí, ha dit que bé, però és a costar una miqueta, sí que és cert. Però bueno, jo crec que és poc a poc i també depèn del perfil, no? Si són gent més joves i que potser estan més... són més conscients del impacte, tenen... de l'impacte
clar,
de les noves tecnologies.
I la necessitat. De tindre-ho.
Tornem a recordar, tindràs del 31 de juliol.
Sí, la convocatòria està oberta. Qui vulgui presentar-se en la... A més, ara només entres en la pàgina web de la Fundació Caixa Rural, fundacionecaixarural.org.
Sí.
Està ben gran. Les ajudes, simplement tenen que estar al formulari, cliques, és molt senzill, se plena un formulari on se demana una mica d'informació de la entitat. Aquelles entitats que no siguin capaces de, bueno, pues a mi no me se dona bé això, tenen el mostrador en el centre social on poden vindre i on poden aplicar, on poden fer la sol·licitud en els companys de la Fundació de Caixa Rural que estan en aquest punt. També poden preguntar evidentment en les oficines de Caixa Rural si es ve més millor, allí també es poden ajudar a fer la sol·licitud i en base a això pues, el 31 de juliol pues, mirarem el que n'hi ha i lo antes possible ficamos a treballar perquè en guany tenen que estar fetes i acabades i a veure si podem introduir més entitats en este món.
Pues Josep Ramos, de la Fundació de la Caixa Rural, és el secretari, i també Lluís Cuny, de la Fundació Manantial, el coordinador de noves tecnologies. Moltes gràcies a tots dos.
A vosaltres, com sempre.
Moltes gràcies.
Las escaleras del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome. Tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome. Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien. Hice casi obligado, no sabía qué hacer. Espero que lo entienda, que lo sepa ver. Fue un momento muy duro, él lo va a entender.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Something flavor. Aventura.
Hello?
Shh. Solo escucha.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no hermoso. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte.
Bueno, María, les dos de migdia, acabem.
Mm-hmm, sí.
Però demà tornem.
Clar que sí, però passamos d'allò més bé, no? Que avui mos ho hem passat molt bé.
Sempre és un plaer compartir en tu aquestes dues horetes i en tota aquesta gent que està sentint-nos. Demà, a les 12, així en Protagonistes, els tornem a esperar, ja saben. María i una servidora.
Mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le